als 4 de la tarda.
Well, the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names.
És ella, és Tina Turner, és una llegenda del rock per la qual no passa el temps.
Ja
a punt
aquí.
De fer els 69 anys, com dius, Marta, ja és aquí. Ha tornat als escenaris amb una gira de 74 concerts pels Estats Units i Europa. Es diu
Rafa. Que estupenda està la Tina Turner, per l'amor de Déu. 69 anys i de gira.
I la gira va començar la setmana passada a Kansas City davant de 18.000 persones i l'abril s'acabarà a Dublín. Dublín. Tina Turner ha tornat amb tot. L'empenta, les minifaldes per lluir unes cames eternes als talons de 10 centímetres i una càrrega d'energia que li permet ballar durant hores a l'escenari. Com s'ho fa aquesta dona?
Impressionant. S'ha de firmar per arribar amb aquestes cames i amb aquesta energia, amb 69 anys?
On podem signar?
On podem, per favor. Bé, qui millor per explicar-nos com és aquesta gira de Tina Turner que algú que ho sap tot d'ella, algú que ho sap molt i que sap moltes coses del rock and roll. És Jordi Tardà. Bona tarda, Jordi.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, estem una mica, no sé si hi ha enveja sana, si estem indignades. Com pot ser Tina Turner? Que estupenda que està. És una bona notícia que torni als escenaris?
Sí, de fet és una notícia que ja es va produir a principi d'enguany. I la veritat és que és una molt bona notícia i
clar,
que confirma el que sempre estem dient, que amb això del món del rock mai ningú es retira.
Sí,
quan
per...
diuen última gira,
no t'ho creguis.
No t'ho creguis pas, que amb el món del rock and roll, que jo sàpiga, no s'ha retirat encara ningú.
L'any 2000, la Tina Turner va ser la, precisament la que va anunciar la seva retirada amb una gira mundial que va recaptar bastants diners. O sigui que és això, no ens en podem fiar mai d'un rocker que diu que no. Què té el rock que els fa que revifin tots i que mai ho vulguin deixar?
Home, jo crec que, bàsicament, a part de les qüestions econòmiques, que tenen un pes molt important,
exacte,
és el tema del contacte amb la celebritat.
Sí.
Allò d'estar en un escenari i veure, com el cas que explicaves el primer concert de la gira a Kansas City, 18.000 persones que van esgotar les entrades en qüestió d'hores, vitorejant-te, dient-te que encara que el mes que ve en faci 69 continues estant molt i molt bé, que cantes fantàsticament i que t'idolatrin, això és una cosa doncs, que molta gent la té enganxada, que quan porta uns quants anys que no ho tasta, li ve de gust tornar-ho a fer i, a més, guanyar uns diners que solen ser sempre importants.
Però suposo que també és perquè, ja no només perquè t'idolatrin, és que ets un apassionat de la teva feina. T'encanta el que fas i disfrutes a sobre d'un escenari.
Tina Turner és d'aquestes persones. Jo vaig tenir la sort de conèixer-la ja fa uns quants anys. Estic parlant de que jo la vaig conèixer, la Tina, fa 20-30 anys, a l'any 78, perquè aleshores jo com a promotor de concerts vam contractar Tina Turner i com que a la Guy & Company jo duia tots els temes de premsa, qui es cuidava de passejar-la per emissores de ràdio, per televisions i aquestes coses, era jo mateix.
I com era la Tina?
I vaig estar 3 dies amb ella, una persona molt amable,
sí?
Perquè quan tu eres amable amb ella, ella ho agraïa molt. Ella era una persona que ho havia passat molt però molt malament, perquè després de la seva separació del seu marit, l'Ike Turner, el traspassat Ike Turner, doncs ella va començar una carrera en solitari que al començament li va anar molt, però que molt malament. Pensa que a mi em va arribar a explicar que havia arribat a cantar a segons quins locals americans a les nits només pel preu d'un sopar. Llavors va ser quan va vindre tota l'operació doncs, que li van fer la companyia discogràfica, en aquest cas era Arista, i que li van fer, doncs, van invertir en ella en un canvi d'imatge.
I la van ressuscitar.
Llavors van posar a la seva disposició els millors compositors que van trobar aleshores, els millors músics d'estudi, i li van fer un disc a la seva mida. Llavors vam conèixer una altra Tina Turner, molt més exitosa, promocionada, que és la que, des d'aleshores, doncs, disc que fa, dius que triomfa, I bé, fins a enguany, doncs, que la vam veure cantar, doncs, als Grammy al costat de la Beyoncé, i que ja va ser l'anunci, doncs, aquesta gira que va començar, com deies, a Kansas, i que acabarà a Dublín, i que jo tinc encara l'esperança que passi per casa nostra.
Jordi, pot ser que la cançó una mica que la va llançar, la que va fer triomfar Tina Turner Force del 1966, el River Deep Mountain High?
Això era l'època de Like and Tina Turner. Aquesta és una peça que ella també va ha cantat als concerts d'aquesta gira i és un dels seus grans clàssics, sense cap mena de dubte.
És una cançó que sona així.
When I was a little girl, I had a record.
Jordi, deies que tens l'esperança que passi per casa nostra. Això seria possible?
Sí, jo crec que sí, perquè Tina Turner no s'oblida mai d'incloure l'estat espanyol a les seves gires, i aquesta és una gira que és molt particular perquè els concerts en una ciutat no és només un. Per exemple, a Colònia, que és on s'estrena el mes de gener, en fa 4. I a Londres, al Yotu Arena, que és un espai per 18.000 persones, que és la mateixa capacitat del Sant Jordi, de moment n'ha posat a la venda 5. I a veure, per veure-la per Europa no hi haurà massa problema. I jo crec que aniran afegint concerts i que acabarem veient-la a casa nostra el 2009. Jo n'estic convençut que així serà. I bé, és un concert i molt impactant, perquè canta fins a 24 cançons.
24.
Ho divideix en dues parts. Hi ha alguns efectes especials molt espectaculars. I a part de cantar tots els seus grans èxits, fa versions, per exemple, dels Beatles, canta Help. Dels Stones fa Jumping Jack Flash i It's Only Rock and Roll, amb un medley, allà a la segona part del seu concert. Porta 4 ballarines, es canvia contínuament de roba. Vull dir que és un
Déu-n'hi-do,
espectacle.
És un espectacle,
total.
Per una artista jove. Damunt de l'escenari es nota l'edat que té la Tina?
No, jo crec que no.
No es nota gens.
Jo no ho crec. Jo l'última vegada que vaig veure en directe va ser l'estadi de Wembley, abans que la seva remodelació, i allà érem 72.000 persones, i la veritat és que molts que l'estaven mirant, que en tenien com 20 menys que ella, semblaven més grans. I allà ara, el mes de novembre, ja en farà 69, i quan estigui fent la gira per Europa tindrà aquest 69. I val a dir que ella mai s'ha amagat de l'edat que té.
És sí, no és de les que es treu edat.
No li molesta confessar que té 69. Que clar, 69.
Clar, és que sempre li diuen, oh, que estupenda estàs per l'edat que té, que
sí,
bé que
exacte.
Estàs.
Sí.
Suposo que la Tina Turner també estarà present en aquest futur Museu del Rock que estàs preparant, oi?
Sí,
Jordi?
Vaig tenir la sort de que en un dels concerts a Barcelona, quan la vaig veure, em va firmar una reproducció del seu passaport.
Què dius?
És un regal que ell ja feia personalment, i bueno, i és una de les peces, tindrem més peces de Tina Turner, però sí, al Museu del Rock, a la plaça de Toros de les Arenes, que esperem inaugurar, doncs, d'aquí un any, evidentment Tina Turner té que tindre un lloc, perquè ella forma a part d'aquesta història del rock, primer com a component d'Ike and Tina Turner, per versionar peces dels Creedence Clearwater Revival de John Fogerty, com el Proud Mary, que és un altre dels seus grans èxits,
sí.
Per haver participat a la pel·lícula Tommy dels Who, o per després, doncs, que el van veure fins i tot en una de les pel·lícules de la sèrie del Mad Max.
Sí, de Mad Max, sí.
I ella ha estat
molt vinculada
al món del rock i al món del cinema, i té que tindre un espai al futur Museu del Rock de Barcelona.
Que dius que trigarem un any encara a veure'l?
Sí, el museu esperem obrir en un any, ara s'han acabat els retards. Ara el museu ja hi pots trepitjar, si plou ja hi ha sostre i no et mulles.
No et mulles.
I bueno, nosaltres en aquests moments estem fent la preselecció de totes les peces que exposarem, i bueno, estem molt animats perquè sé que hem creat una gran expectació a
sí,
nivell
sí, tenim moltes ganes.
I que, bé, tindrem moltes sales de concerts, un arxiu amb 1 milió de documents a disposició del públic, i moltes gràcies de que m'ho hàgiu preguntat, perquè
no,
en aquests moments, sens dubte, que la cosa més important
que estàs preparant
d'aquí un any és inaugurar el Museu del Rock.
De fet, quan inauguris et tornarem a trucar i ens donaràs els detalls.
Abans,
sí, abans.
Perquè voldrà dir que al món del rock passarà alguna cosa interessant.
Esperem que sí. Jordi Tardà, moltes gràcies, i tenim moltes ganes de visitar aquest nou Museu del Rock d'aquí un any. Exacte. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, moltes gràcies.
Gràcies, Jordi. Bona tarda.
Els 4 de la tarda.
I love your eyes, my dear. They're splendid, sparkling fire.
When aquest que sentiu, això que esteu sentint, és el cinquè single de Volta, l'últim àlbum de la cantant islandesa Björk.
To cast a swift embracing glance
like light.
I ara, si em permeteu, l'Albert ens ho dirà, qui és el que, la que l'acompanya. Sembla l'Anthony and the Johnsons. Sembla el d'Anthony and the Johnsons.
Sí?
M'està dient la Gemma Sants que sí. S'ha buscat bona companyia, aquesta dona.
Sí. I és que avui surt a la venda el seu últim treball, el treball de la Björk, i també és el dia que surt, s'estrena el seu videoclip. I és que si una cosa fa bé la Björk, pronunciat així suposo que és,
a veure,
són
Björk.
És que faig un final que em sembla que no és correcte.
La Björk.
Doncs això,
la Björk.
La Björk. Una cosa, si una cosa fa bé són els videoclips. Tenen fama de ser els més innovadors en el mercat dels videoclips.
I tenint en compte que aquesta noia ha sortit d'Islàndia, eh?
Un país
que té
obligat.
Mèrit.
Ha treballat amb...
I ha treballat amb, allò, amb directors molt destacats de la mida de Michel Gondry.
I que, a més, majoritàriament la seva obra és en anglès, però també és en islandès, amb una llengua totalment minoritària. Uh-huh. A veure, si aquí a Catalunya també ens posem les piles a nivell mundial.
Has dit Catalunya?
He dit Catalunya.
Sabeu d'on és el director del seu últim treball?
No, d'on?
De Girona.
De Can Ostra.
De Can Ostra. Es diu Marcel Coberta i el tenim al telèfon. Marcel Coberta, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Doncs bé, aquí a Londres i bé.
Bé. A Londres, amb aquest accent de Girona.
Amb aquest accent de Girona, sí.
Molt bé, escolta'm, la pregunta és obligada, Marçal. Com arriba un realitzador de Girona de 22 anys, perquè crec que tens 22 anys?
Sí.
Arriba a realitzar un videoclip d'un personatge tan poc accessible i tan estrany.
Com a New
York. Exacte. Aquesta seria la pregunta.
Exacte.
Endavant la resposta.
És una mica llarga la resposta. Resulta que fa un any i mig ja que a través de la seva pàgina web van posar els managers, bueno, una idea d'ella, que la gent enviés coses per fer un vídeo per ella. Uh-huh. Idees d'un storyboard o vídeos o per escrit o el que fos. Aleshores ja vaig enviar-hi una cosa, però es va acabar el pla, es van triar una altra persona, com m'esperava, no? Perquè mai t'esperes que passi.
Clar.
I al cap de, doncs, un parell de mesos o tres mesos em van escriure dient que per una altra cançó, que és aquesta, la que està sonant ara, doncs que volien utilitzar tres idees que havien sortit de la competició aquesta. Una era la meva, una era d'un noi de Berlín i l'altra d'un noi de Tòquio. I
sí.
Per a ell, bueno, van gravar imatges a Nova York, aprofitant que estan gravant un vídeo, amb l'Anton i ella, amb un croma verd, ens ho van enviar a cada un dels tres, als tres llocs, ho vam editar, ho vam fer, ho vam tornar a enviar i això és el que hi ha, el que es veu ara.
Perquè ens fem una idea, què és el que tu vas posant aquestes imatges?
Es pot dir?
Sí, el vídeo són tres parts i són tres parts bastant diferenciades. Aleshores, la meva és la del mig, la primera és la del noi de Tòquio i l'última és la del noi de Berlín.
Però o sigui, pregunto per les imatges prèvies que vas enviar, no com ha quedat el videoclip.
Ah, què vaig enviar jo abans?
Sí.
Jo vaig enviar, doncs, vaig agafar imatges d'ella, però imatges que trobaries tu, que trobaria qualsevol persona a internet, i vaig fer els retocs més o menys que es veuen en el vídeo final. Uh-huh. Per tenir una idea. I els altres dos nois van fer més o menys el mateix.
O sigui, vau coincidir.
Sí, més o menys sí, tenen com un... Sí, lliguen bastant les tres idees, i sense saber-ho, clar, i ella, doncs, va voler que fossin aquestes tres idees per l'ordre en què estan.
Seguim escoltant mentre parlem amb Marçal Coberta, aquest realitzador que ha fet el videoclip d'aquest single Volta. Seguim escoltant altres cançons de Björk.
Marçal, la vostra relació ha sigut virtual, no diguem?
Sí.
Tu no l'has vist, cara a cara tu no la coneixes.
No, tot amb els tres, amb els altres dos directors i tant amb el manager amb ella i amb l'Anthony, tot va ser via mail i això, ells ho van rodar a Nova York, uh-huh. Ens van enviar els discos físicament, però després ja tot ho anàvem fent per mail i a part ella estava de gira i estava per Sud-amèrica, després va anar cap a Àsia i li vam anar enviant i va tardar bastant, no?, la cosa a fer-se, perquè fer-ho així no en podem parlar cara a cara és més llarg, no? Però
més complicat, però déu-n'hi-do, les noves tecnologies permeten fer un videoclip per la Björk sense mantenir cap contacte amb ella. Ara mateix estàs a Londres, què hi fas?
Sí. Doncs jo vaig venir a Londres abans que sortís el vídeo, perquè el vídeo aquest el vam acabar pel febrer, ja fa bastant temps, i després ens van dir a la discogràfica que no sabien quan sortiria, que no tenien ni idea, que ja ho veurien, que havia d'acabar la gira i tot. Aleshores ja vaig venir aquí, ja havia estat abans també, i vaig començar a treballar, i després em van dir, doncs fa 2 mesos així, que sortiria avui, aquesta setmana, i res, ara he tornat, he estat de vacances un altre cop a Catalunya, i he tornat aquí, i ara començaré a buscar feina d'això, o de lo que em surti.
Dius que començaràs a buscar feina d'això, però jo m'imagino que ara t'estan com plovent les ofertes, no?, per haver dirigit o haver col·laborat en el...
Home,
en un videoclip de la Björk.
Tot just surt avui el vídeo, vull dir que el single, de moment no, ara començaré a mirar i amb què el mànager també, bueno, el mànager que ha portat tot el vídeo, no?, tota la part d'organitzar les coses des d'aquí, aquesta setmana també he quedat amb ell, i a veure amb què tal.
A veure si surten més ofertes. No en tenim cap dubte.
No
en tenim cap dubte, Marçal Coberta, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada. Quin temps fa l'Andrés, bo?
Bé? Fa
sol? Sí. Està plovent?
Doncs avui no plou, que ja és un molt.
Ah, però deu estar grisot.
La setmana passada plovia i avui no plou, que ja és un molt. Per ser l'Andrés, ja està molt bé.
Molt bé, Marçal. Moltes gràcies, molta sort i que vagi molt bé.
Felicitats, Marçal.
Felicitats.
Molt bé.
Els 4 de la tarda.
Bé, i atenció als que porteu cotxe, perquè segurament molts dels que escolteu a la ràdio aquest programa ho esteu fent des del cotxe. I si esteu entrant o sortint de Barcelona, us veureu afectats per la mesura. Pionera a l'estat de la limitació de velocitat a 80 km hora. Bé, els 80 km hora és una mesura que busca descongestionar el trànsit. De moment, els estudis diuen que dona resultat, però hi ha altres mesures previstes per pal·liar els efectes del trànsit i avui volem saber què en penseu de totes aquestes mesures. Parlem de mesures com, per exemple, la d'instaurar peatges al centre de la ciutat per limitar-ne l'entrada dels cotxes. Vosaltres com ho veuríeu, Míriam, Flora, pagar peatge al centre de la ciutat?
Clar, jo soc un peató que no té cotxe, potser aquesta mesura a mi no m'afecta directament, però home
no... jo crec que el primer que haurien de fer és posar unes bones línies de rodalies, transport públic,
puntuals,
carrils de bici, amb carrils de bici en condicions, i així potser no utilitzarien tant el cotxe abans d'aquestes mesures.
Bé, volem saber si us trobeu amb embussos quan aneu a la feina o si sou dels que preferiu el transport públic. Volem que ens proposeu solucions al problema del trànsit. Ara estem demanant creativitat als nostres oients. Qualsevol cosa que ens vulgueu dir al respecte d'aquest tema ho podeu fer al 93 201 7474 o enviant-nos un correu electrònic a hemdeparlar@catradio.cat.
Precisament la setmana passada es publicaven les primeres conclusions sobre els efectes de la limitació a 80 km hora a l'entrada de Barcelona i sembla que han sigut força positius.
Es calcula que s'han reduït les emissions d'òxid de nitrogen quasi un 7,4% de les partícules en suspensió.
Però esperaven molt més, eh? O sigui que també caldria veure quan varia d'un any per un altre i a què es deu.
Segons un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya, si continua aquesta tendència, les emissions de CO2 es reduiran com si 20.200 cotxes deixessin de circular per les vies ràpides. Déu-n'hi-do. Però aquesta no és l'última idea per millorar la mobilitat i reduir la quantitat de gasos contaminants. Més idees, Flora Saura.
El secretari general de la Federació Catalana del Taxi proposava crear un peatge per accedir al centre de Barcelona. Segons ell, aquesta proposta reduiria en un 30% el nombre de vehicles privats al centre de la ciutat. La proposta és emular ciutats com Londres o Estocolm,
on ja funcionen peatges d'aquest tipus des de fa temps. Josep Maria Gonyi proposà utilitzar els diners obtinguts del peatge en millorar la xarxa de transport públic. Vinga a pagar.
Vinga, tots a pagar. Estem demanant la vostra opinió. Recordeu que podeu trucar-nos al 93-201-7474 o enviar-nos un correu electrònic a hemdeparlar@catradio.cat. Primeres trucades. Anna de Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàs circulant amb cotxe, a peu?
No. Doncs no, normalment vaig amb moto, sí, o a peu, o amb bici, sobretot.
I què en penses d'aquestes mesures?
Doncs, home, fa una mica de ràbia que sempre que s'hagin de prendre mesures hagi de ser amb peatges.
Pagant.
Jo demanaria que fossin una mica més creatius i que, per exemple, comencessin per abaixar els preus del transport públic a Barcelona, no? En general, el metro, els busos, que fossin molt, 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 molt barats, a veure què passaria.
Estem d'acord.
I que Rodalies funcionés bé.
Això sí, és exacte, que Rodalies funcionés bé.
Puntualitat.
Jo recordo fa uns quants anys, quan ara ja no existeix Glòries, que hi havia una mesura que aparcaves el cotxe al pàrquing de Glòries i tenies una targeta de metro per fer servir tot el dia, i a mi especialment m'anava molt bé.
Mira,
veus? Però... a veure. Anna, gràcies per la teva proposta. En prenem nota i ens agrada molt que baixin el preu del transport públic.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda, Anna. Tomàs, de Barcelona, com estàs?
Hola, molt bé.
Estàs conduint, no?
No.
Treballant.
Sí, parat, sí.
On treballes?
Treballo en una clínica.
I treballes a Barcelona?
Sí, a Barcelona.
I vius a Barcelona?
Sí. Jo sóc bastant usuari del transport públic i vaig bastant a peu tot arreu. Però com que veig que realment el cotxe em molesta tant, jo proposaria posar una trituradora de cotxes a l'entrada de Barcelona. Realment dona la sensació que el cotxe està vetat, no, a Barcelona. I a mi, jo sempre vaig a peu, eh? Però també entenc que hi ha d'haver un equilibri. El que no pot ser és que et facin anar a 80 a l'entrada. A sobre et posen l'àrea verda, que no pots aparcar enlloc al centre, perquè és impossible.
Exacte. Sí, sembla tot Barcelona és un joc del parxís.
Sí,
tot
sí,
de colors.
Està tot el dia jugant al Tetris. I a mi, la veritat, penso que una mica de llibertat per la gent que necessita el cotxe per entrar a Barcelona. Jo ho trobo una miqueta bèstia, tot plegat. A dir, només ens falta a sobre un peatge per entrar a la ciutat. Ho trobo ja indecent.
Perfecte, prenem nota. Trituradora per xafar cotxes a l'entrada de la ciutat. Ens agrada la proposta, també.
Gràcies.
Gràcies, Tomàs. Bona tarda.
Adéu.
Adéu. Paqui, de Sant Boi, què tal?
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bueno, conduint.
Estàs conduint?
Amb els mans lliures.
Ah, perfecte, que no ens multin, sobretot.
No.
Paqui, què en penses d'aquestes mesures?
Bueno, que el que hauríem de fer és posar millor transport públic. Perquè jo visc a Sant Boi, arribar a Mollet cada matí a les 9 del matí, deixo a la nena a les 8 al col·le perquè no la puc deixar abans, i per mi és obligatori poder fer el cotxe, no tinc una altra alternativa.
No tens opció.
Cada matí vull a 80 de velocitat fins al Papiol, arribo cada matí tard, això implica que després he de sortir més tard de la feina... i així tot el dia. Si jo pogués anar amb transport públic, aniria. M'estalviaria diners, hauria de comprar un cotxe cada 5 anys i no contaminaria tant.
Molt bé, Paqui, de 3 oients que han trucat, de moment són 3 oients que fan referència a millores en transport públic. Comencem a prendre nota nosaltres, però esperem que algú més també prengui nota. Gràcies, Paqui.
Gràcies.
Bona tarda, adéu-siau. Ràpidament, 2 oients més que estan esperant. Imma de Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cap a on anirien les teves propostes per solucionar el problema del trànsit?
Doncs mira, jo volia dir una cosa, dues coses molt breus. Una, que soc mare i jo tinc 3 nens. El més petit té 1 any i mig. Jo he intentat anar de vegades traslladar-me en metro i és impossible.
Impossible.
No hi ha mitjans, ni escales mecàniques, ni ascensors. Necessites, si vas sol, necessites ajuda d'alguna persona perquè t'ajudi a baixar el carro.
Clar.
Vull dir, està bastant malament. Jo concretament porto els meus fills fora de Barcelona al col·legi i la veritat és que amb aquest tema les mares i ho tenim una mica malament.
I sobretot si vas sol amb 3 crios, que exacte, crec que aquests són els casos necessaris de conducció. El que fa molta ràbia són els que van sols al cotxe amb un tot terreny, que els que fan una mica més d'angúnia són els que van sols amb un tot terreny, per
però també
exemple.
Han de tenir llibertat de poder-hi anar si volen sols en un tot terreny. A mi també em sembla exagerat la mesura aquesta de Vallvidrera, que ara a sobre controlarà amb infrarrojos. Ja, jo és que trobo que estan atentant contra la meva intimitat i a mi no m'han de controlar amb qui vaig amb cotxe, si vaig
que
amb un,
dos o tres. Que vas sovint acompanyada a Vallvidrera i no vols que ho sàpiguen. Ima, una altra cosa que volies dir.
Bueno, no, també era referent a aquest tema que està comentant ara aquesta noia.
Sí, la Flora.
A veure, jo crec que sí, que la gent s'hauria d'agrupar una mica. Hi ha gent que sí que és veritat, que van sols i... Però hi ha vegades que a la feina hi ha 3 o 4 persones que potser venen del mateix lloc i això dels infrarrojos, a veure, és veritat, que atenta contra la nostra intimitat, home. Però en el fons també és una mesura per aprofitar, doncs, el combustible i jo...
Clar.
Jo, vull dir, en cas que es pugui fer, no ho veig tan inviable.
Però per què no fan abans una bona xarxa de transport públic?
Això és veritat.
És que abans de fer aquestes mesures radicals...
El que sí que no estic gens d'acord és amb instal·lar peatges al centre de Barcelona, perquè crec que només provocarà col·lapses, molts més col·lapses de circulació dels que estem tenint ara.
I la gent més enfadada i més estressada. I la gent enfadada i estressada es posa malalta, està comprovat. Imma, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda,
adéu-siau.
Gràcies. Una darrera trucada que fa estona pobra que s'espera i acabem amb aquest tema de la circulació. Roger de Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No, de Barcelona no, m'han dit que ets d'Esparreguera, pot ser? Sí. Roger, què tal? Com ho portes, això?
Bueno, jo fatal, perquè, bueno, jo sóc dels que cada dia han d'anar amb el cotxe a treballar perquè faig tot de nit. Llavors, és impossible...
No hi ha transport.
No hi ha transport, i si el volgués agafar i sortir, 2 hores i mitja abans de casa.
Clar.
Clar, si amb cotxe tardo 20 minuts i amb transport públic tardo 2 hores, algú se n'adonarà que és viable.
Clar,
jo
crec
que la principal proposta que faria és que aquests que decideixen, ja siguin els polítics o qui toqui,
sí,
que vagin ells amb transport públic durant una temporada...
I que vegin com està.
Tots els problemes que tenim.
Exacte.
Està molt bé poder anar amb transport públic. Jo m'encantaria, perquè es va molt tranquil. Però clar, si per exemple tardes 1 hora i mitja, quan amb cotxe tardes mitja hora, clar, no, al final quantes hores hem d'estar fora de casa? 20. I la família quan la veiem.
Exacte, que anem curts de temps per veure els nens, que anem curts de temps perquè, per fer les coses que ens agradin, per estar tranquils pel que sigui. Molt bé, Roger. Prenem nota i, sobretot, prenem nota de 6 oients, 6 queixes sobre transport públic. I penso que això seria el més gros a destacar.
Sí, estaria bé que a la perifèria de Barcelona fessin uns grans pàrquings
per poder
deixar transport públic amb el centre, però no hi ha possibilitat.
No hi ha possibilitat de combinar cotxe i transport públic, a més, exacte. Sí. Molt bé, Roger, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona tarda. Adéu-siau. 10 minuts per les 5 de la tarda, una petita pausa i a la tornada parlem d'un escriptor que porta cua. Paul Auster ha arribat avui a Barcelona.
Hem de parlar.
Molt. M'agradaria saber com es diuen els habitants de Pont de Suert.
A veure si algun ignorant em sabria dir si hi ha un servidor de correu electrònic que ofereixi els seus serveis en català.
És a dir, que es poden veure els partits de futbol per internet. Algun ignorant em podria explicar quin és la...
Cada dia d'una a 3 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Mireia Mallol.
Els teus dubtes, les teves preguntes i curiositats, però també les teves respostes a la nit dels ignorants, perquè tots som ignorants d'alguna cosa.
Jo també sóc ignorant.
No, jo també sóc ignorant.
Jo també sóc ignorant.
Jo també sóc ignorant.
Jo també sóc ignorant,
31 d'octubre, super 30 de novembre, mega 31 de desembre, el millor 31 de gener. M'encanten els finals de mes.
Vine, suma supermercats, viuràs amb alegria cada final de mes. Perquè ara, suma, fins al 21 d'octubre et pot tocar un sou mensual de 1.200 euros durant tot un any.
Uau, ja és final de mes.
Perquè ara amb suma, sumes més.
L'energia ha estat la responsable del nostre nivell de progrés. I l'energia ha de dur-nos al pas següent. Endesa, com una de les companyies energètiques líders en el món, té una gran responsabilitat en aquest repte. Reinventar la nostra manera d'estar i viure en el planeta. Per això, des d'Endesa assumim aquest compromís amb els fills dels nostres fills. No serà fàcil, però hi ha alguna cosa més apassionant que tornar a imaginar-ho tot? Endesa, cap a una nova consciència.
Patrocinador oficial d'Expo Saragossa 2008.
Guerra de raïm.
Tas de vins. Mostra de vins.
Tot està a punt per la festa de la Verema i el vi de Verdú.
Esmorzar del veremador, la gran trepitjada de raïm, la piada, mostra gastronòmica.
L'11 i 12 d'octubre de tot i més a la festa de la Verema i el vi de Verdú.
Barcelona estrena la temporada de teatre més espectacular de la seva història.
Mira, mira!
Spamalot de Monty Python, Fama, el musical, Mortadelo i Filemón, Què, Mamma Mia, Le Cirque du Soleil i tota la programació dels principals teatres de Catalunya.
I saps què és el millor?
Que si ets soci del 3C, hi podràs anar amb descomptes de fins al 50% en la compra de les teves entrades. I amb el Regal Club, fer-te soci del 3C et surt de franc. Fes-te'n soci al 902 33 90 33 o al web 3C.com. I aniràs a tot arreu. Catalunya
Ràdio. Els 4 de la tarda.
Bé, s'han comptat les hores que faltaven perquè l'escriptor nord-americà Paul Auster trepitgés Barcelona. Ja ha arribat. Avui a les 12 del migdia ha fet una concorreguda, roda de premsa, on ha presentat la seva última novel·la. Atenció, fans i fanàtiques i admiradores i admiradors de Paul Auster, i ja teniu la última novel·la, Un home a les fosques, editat per Edicions 62, o Un hombre en la oscuridad, amb aquest to així, en la oscuridad, per Anagrama. Voleu escoltar què deia Paul Auster a la roda de premsa?
Què deia Paul Auster?
A la seva roda de premsa aquest matí, Paul Auster parlava així.
The book is about el llibre parla sobre la família, com he dit, però també sobre la guerra. Perquè la família es veu afectada per la guerra. Per tant, el protagonista principal, Brill, pensa molt en la guerra i és el tema que l'obsessiona tota la nit.
El protagonista, un home turmentat al més estil pur austerià, no pot dormir i s'inventa històries. Unes històries que serveixen a l'autor per denunciar tot el que no li acaba d'agradar. Des del patiment d'una jove viuda fins a la guerra d'Iraq, o l'insensatesa dels que creuen que penjar un vídeo al YouTube és el súmum. Què dona Paul Auster als lectors que en té a cabassos? Com una obra més aviat pessimista, amb personatges que creuen que la vida és decepcionant, amb la presència constant dels absents, amb més dolor que amor, aconsegueix tants admiradors. Escoltem què diu el propi Auster.
One day I started imagining Brill, the central character.
Un dia em vaig despertar i em vaig imaginar en Brill, el protagonista de la novel·la. No sé d'on va sortir, però allà era ell, a la meva ment. I mica en mica em vaig anar ficant a la seva pell. I poc després vaig començar a escriure la novel·la i ja sabia el que volia escriure. El més estrany de tenir idees per escriure un llibre és que jo no he estat mai testimoni de la part de la idea, del naixement de la idea. En un moment no tens res i al moment següent ja tens la idea. Alguna cosa deu passar al cervell. Una sinapsi, diuen. Però jo, quan passa, no la noto.
Or know that it was happening.
Diuen que a hores d'ara Paul Auster ja és tot un clàssic, tot i que el primer llibre va publicar no fa gaire. Bé, no fa gaire, el 1982 és no fa gaire.
L'any del naranjito,
sí,
no fa gaire.
Sí, no fa gaire, no? 82, considerat any de no fa gaire. I ho va fer amb un títol tan premonitori com L'invent de la solitud. Després va arribar la famosa trilogia de Nova York, amb milions de lectors arreu del món, i èxit, i reconeixements, i una mica de tot.
A ell també li devem el guió d'una pel·lícula de culte com Smoke i La vida interior d'en Martin Frost, i fins i tot la direcció de Lulu on the Bridge. Els crítics diuen que Auster s'acosta als seus fantasmes particulars creant els personatges que nosaltres seguim a les novel·les. Tots els personatges són una mica ell i una mica nosaltres, perquè els passen les coses que ens passen a tots.
Cal observar que molts dels protagonistes de les seves històries escriuen com ell, com nosaltres, en alguna ocasió.
Many of my books begin for the protagonist.
Molts dels meus llibres comencen amb el protagonista en un estat de crisi. Alguna cosa ha passat i la seva vida ha canviat. I ell o ella han de descobrir una manera de continuar vivint. Hi ha molt de reinvenció d'un mateix en els meus llibres. Els personatges han d'imaginar quin serà el proper pas.
Recordem que no va ser fins l'any 2005 que Paul Auster escrivia a mà i a vegades amb llapis, i ho feia amb quaderns, sobretot quadriculats i de quadrets petits, eh? Ell definia aquests quaderns com cases per les paraules, eh? Que poètic. Ah, i va decidir ser escriptor després d'adonar-se'n que mai podria ser un bon jugador de beisbol. Concurs 93-201-7474. Ja podeu començar a trucar. De què va el nostre concurs? Ja ho sabeu. Un nen que s'expressa i que no l'entenem. Avui, la paraula del dia ens la porta en Bernat. Bernat, què dius?
Tocó.
Ai, avui és fàcil, no?
Tocó.
És fàcil o no és fàcil? 93-201-7474. La primera persona que ho encerti s'endú premi. On se'n va? Doncs 3 hores amb un circuit termal que ofereix el Magma Centre Lúdic Termal a Santa Coloma de Farners. Tornem a escoltar el Bernat.
Tocó.
Marta, és fàcil perquè tu ja saps què diu.
Sí?
Clar, jugues amb avantatge, tu.
No, si no ho sapigués, vols dir que no ho sabria? 93-201-7474. La primera persona que ho encerti se'n va 3 hores a descansar. Això és el que hauríem de fer, home. 3
descansar
hores
molt.
Amb un circuit termal, tu. Antònia, bona tarda.
Bona tarda.
Què diu el Bernat?
Tocó.
Caca, potser?
Caca.
Caca.
Aquest nen té ganes d'anar al lavabo.
Jo que sí.
Molt bé, Antònia, prenc nota a veure si diu caca. Podria ser, els nens ho diuen sovint, això. Gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu-siau. Ara tenim a l'Àngels. Bona tarda, Àngels.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, bé.
Bé, tens nens petits?
No, ja són grandets.
Ja són grandets, però sí. N'has tingut de petits i els has hagut d'entendre.
Pues sí. A veure si... Només el tenia jo, eh?
Sí, les mares són les úniques que entenen.
Les mares tenim un sentit especial.
A veure si entenem el Bernat. Què diu?
Jo diria que diu petó.
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 Bé, hem passat de caca a petó. Aquest
exacte.
Noi pot dir-ho tot. Gràcies.
Jo us envio un petó a les 3, eh?
Gràcies, gràcies. Àngels.
Vinga.
Un petó per
adéu,
tu també. Adéu-siau.
Joan. Hola, bona tarda.
Bona tarda. Què diu el Bernat?
Jo diria que diu tractor.
Tractor.
Tocó.
Tenim caca, petó i tractor. Són
tres
paraules ben diferents. Gràcies, Joan.
Gràcies a tu.
Bona tarda, adéu. Petons. Adéu, adéu. I darrera trucada, Albert.
Bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, tu?
Molt bé, aquí. Intentant esbrinar què diu el Bernat. Què diu?
Toco.
Com?
Toco.
Toco.
Toco. Aquest nen toca coses. Molt bé, doncs prenem nota. Gràcies, Albert.
Vinga, bona
tarda. Adéu-siau. Ni caca, ni petó, ni tractor, ni toco us poden tornar a dir. O sí, però això és el que ens han dit fins ara. Tornem de seguida, després del butlletí informatiu, hem de parlar molt més.